Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Rura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem endinsant-nos amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. En Boris Weisman ens continuarà ensenyant el nostre mar Mediterrani. Pararem taula amb Adrià Seritjol. Sabrem quines són les problemàtiques del Parc Natural de Salbufera de Mallorca. Sabrem també quins són les últimes novetats de les peixateries del nostre territori. Ens explicaran com va la campanya del musclo i acabarem, com ho fem tots els divendres, fent un repàs d'actes que hi haurà arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, a les tecles, i a la Sílvia García des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, la Carla Lanuza des de Canal Blau, i des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Presgot. Ho tenim tot preparat, així que comencem Arran de Mar.
El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània, amb en Boris Weisman.
Un divendres més arriba el moment d'endinsar-nos a mar i descobrir-ne tots els secrets, i com sempre ho farem de la mà d'en Boris Weisman. Sergi.
Doncs sí, Marina, un divendres més amb en Boris. Per aquells oients que tinguin més memòria, espero que en siguin molts, fa dues setmanetes aquí mateix amb en Boris a la Randa Mar parlàvem de la identificació de les noves espècies, d'aquell nou calamar que va aparèixer, o que l'han reclassificat a partir d'un calamar que va aparèixer a la panxa d'un catxalot, el Moby Dicky, el calamar. I avui volem parlar en el programa, aprofundir una miqueta més amb les diferents tècniques de mostreig i observació que fan servir els científics de mar, evidentment, per, bé, per tot, per descobrir espècies, per valorar-ne a l'estat i per fer-nos descobrir el mar com aquí cada divendres. Boris, benvingut.
Ben trobat, Sergi.
Aviam, volem fer com una mica repàs, suposo que del passat, present i futur, a totes aquestes tècniques de mostreig, a totes aquestes eines que teniu vosaltres, no?, que teniu els biòlegs marins.
Sí, exactament, exactament. Perquè amb aquesta xerrada d'avui voldria explicar una miqueta les dificultats que tenim d'investigar al mar. Tu imagina't, Sergi, que tens una capsa, una capsa, vols saber què hi ha dins la capsa, aleshores tu fiques la mà per un foradet, agafes algo, ho treus i ho mires, vale? Imagina que tens, jo què sé, pilotes de colors, pues cada vegada fiques la mà dintre, treus una pilota, una groga, mira, hi ha pilotes grogues, té una pilota verda. Pues això és el que durant molts anys s'ha estat fent al mar durant els segles passats.
O sigui, que agafaves sense conèixer res del que hi havia...
Tu estaves en una embarcació, tiraves un estri, agafaves mostres, ho pujaves a dalt i analitzaves el que treies. Mostreig indirecte. Jo me'n recordo durant la carrera haver anat allà a Blanes a veure tot el que treien els arrastreros per analitzar, per aprendre a identificar. Això també és una manera. O sigui, tot el descarte, tot això són mostres que pots utilitzar per el que sigui. En aquest cas era per aprendre a identificar, però també pots veure per veure com està variant. Són tècniques... en els quals tu agafes mostres sense saber el que estàs fent. Després, què va passar? Que va aparèixer amb Jacques Cousteau l'escafandra autònoma. I això va permetre que els científics fiquessin el cap a dins de l'aigua i miressin, veiessin directament com era allò que s'inventaven abans. O sigui, abans interpretaven què és el que havia, ara ho estaven veient. Sí, podem realment fer una descripció de com, qui hi havia, com vivia, què feia. És una gran guany de qualitat en quant a investigació marina. L'escafandra autònoma ens ha donat molta, molta... Clar, limitada a, diguem-ne, a 50 metres, no? Que si estàs al carrer i mires 50 metres, doncs que és molt poquet. És molt poquet, 50 metres, vale? Sí que ara n'hi ha altres tècniques en les quals pots baixar més fondo, però bàsicament ens quedem a 50 metres. I després ha entrat tota la tecnologia, que són tots aquests aparells que et permeten indirectament, sense que baixi una persona, obtenir informació. Són submarins tripulats o no tripulats, són aquests el ROV, els Remote Operated Vehicle, que són aparells que tu vas tripulant com si estiguessis...
Com un vaixell, no? Des de dalt.
Sí, com un dron, però sota l'aigua amb una càmera, i pots anar mirant què és el que hi ha. Això et permet anar molt més fondo, et permet estar molt més temps, et permet fer moltes altres coses que fins l'aparició d'aquesta tecnologia pues, no podies fer. I ara està entrant amb molta força tota la intel·ligència artificial, no? Tota aquesta intel·ligència artificial que està permetent, pues, per un costat, identificar les imatges que estàs veient. Allà a Vilanova tenim un fa molts anys l'Opsea, que és un aparell, un trasto que està fixat al fons del mar i està agafant dades constantment i les envia directament a terra per ser analitzades. Pues allà n'hi ha una càmera, una càmera que si tu connectes per internet veus el peix i et posa el nom del peix. No?
Jo vaig estar viciat molts anys a la càmera aquesta.
És que és molt...
Es veia passar de tot per davant, eh?
De tot, cormarins o fins i tot pescasups, es veia de vegades.
Pescasups, però en quant a... havíem vist mantes, havia vist dentos donant voltes i caçant, serbioles... Una absoluta passada.
I això quasi que ho veies en directe. Era una passada. Sí. Jo coneixia un que lo tenia com a fons de pantalla de l'ordinador, imagina't, lo viciat que estava. I últimament ha aparegut una nova tècnica molecular, que això vam parlar en el programa passat. Són tècniques moleculars en les quals fas un mostreig, el que se'n diu mostreig indirecte. I de què tracta això? Pues, els organismes, quan fan les seves funcions vitals, pues excreten coses, no?
Sí.
Mengen i després fan pipi, fan caca, o perden escates, o suen, o fent el que sigui, deixen un rastre. Pues aquest rastre pot ser macroscòpic o pot ser microscòpic i molecular. És un rastre que queda dins de l'aigua i que es pot ser analitzat. I això és el que anomenem EDNA, és a dir, ADN environmental, mediambiental. Com funciona això? Pues tu surts en un barco, pots fer-ho també des de la costa, amb els peus a l'aigua, agafes una mostra d'aigua, te l'emportes al laboratori i analitzes el contingut d'ADN que hi ha en aquesta mostra d'aigua.
O sigui que tornem als orígens, aquelles mostres indirectes que era d'allò, però amb pues unes
sí,
tècniques d'anàlisi molt
sí, això és la vida, jo sempre dic que la vida és una espiral. No?
Rodamont i torna al Born.
És una espiral perquè tornes al mateix lloc, però a un nivell superior. Sí? Aleshores, què fas? Amb aquestes mostres, tu pots identificar quins organismes han passat per allà. Clar, és difícil saber quantos i en quin moment, però sí que et dona una idea del llistat d'espècies presents, et dona una idea si hi ha espècies invasores o no, si té una idea de la salut de l'ambient en quant a la biodiversitat de l'entorn, perquè hi ha una premissa, és que quanto major biodiversitat, en més bon estat està l'entorn. Quan la biodiversitat es fa més petita, es considera que l'entorn s'empobreix, es simplifica, s'empobreix i es fa més vulnerable a totes les canvi climàtic, espècies invasores, etc, etc. Per tant, amb el EDNA, amb el ADN mediambiental, és una tècnica que ara s'està posant molt en voga. Gràcies a què? Pues gràcies a totes aquestes tecnologies moleculares que estan apareixent i que cada cop són més barates i més fàcils i ràpides de fer.
Amb la novetat de que, ja n'hem parlat moltes vegades aquí a la Randa Mar, de que cada cop tenim més ulls. Per exemple, tots els projectes de ciència ciutadana, això abans no estava, i també són tècniques de mostreig.
Exactament, són tècniques de mostreig de gent no científica, voluntaris, són gent aficionada, però que de vegades pot arribar a tenir un bon nivell d'identificació, i que són molts més ulls que estan mirant el mar. Poden ser gent que s'hi fica a l'aigua o no, perquè els pescadors també són una forma de mostreig.
Projecte com el data de l'Associació de Pesca Responsable.
Exactament. Tota aquesta forma de marcar peixos i soltar-los o posar-los GPS que t'indiquen... Tot això són tècniques que s'estan fent servir a la població per recollir informació que permetran després, al final, poder gestionar millor el medi que tenim. Sí.
Doncs, amb les tècniques aquestes has parlat, i suposo que també, a diferència de temps enrere, o sigui, també es mira, suposo que es mira més l'entorn, no? I suposo que abans algunes tècniques aquestes de mostreig eren molt més agressives de lo que són ara.
Sí, clar, tot això va evolucionant. O sigui, has de pensar que en un primer moment el que es tractava era d'identificar...
Quant més millor.
Sí, per un costat, quan més millor, i qui en vive aquí. Mm. O sigui, havies d'identificar, posar nom a les espècies. Després ja, a on viuen. No? I ja podries anar correlacionant on hi ha una espècie i on no hi ha una espècie. I després ja, quan tens prou informació de com hauria de ser el medi, doncs pots valorar en quin estat està el medi, o com va canviant al llarg del temps, o com canvia un lloc respecte a un altre. Sí? Això és informació que et permet valorar com un chequeo mèdico. Sí? I tot això et permetrà després, la idea és que et permeti gestionar. que avui en dia, tal com estem, passa per la protecció.
Exacte. Abans hem parlat de l'abans que va suposar l'escafandra autònoma, no? El fet de poder... hem parlat ara de lo dels anàlisis de DNA i aquest eDNA, no? Clar, tant una cosa com l'altra, més lo primer, o el DNA també, està fent revisar moltes coses, o ha fet revisar i canviar tant el mar com, suposo, moltes espècies de les que hi havia abans. En l'anterior programa també vam estar parlant d'això, no? En el món científic, podríem dir, això és una mica més difícil, o sigui, costa més que un científic tiri cap enrere i vagi revisant coses anteriors?
Sí, és difícil. Sobretot per una cosa molt important i és una cosa greu. I te diré que, a base de totes aquestes tècniques i tecnologies moleculars i aquests avances científics que estan superbé, estem perdent una peça clau i és la del naturalista taxònom. Cada cop hi ha menys persones capacitades per fer taxonomia, és a dir, identificar organismes i que conegui bé la fauna i la flora. Per què? Pues perquè els científics estan especialitzant en la seva màquina. Posen la mostra dins la màquina i la màquina li diu què és el que és. És una mica el que està passant amb la intel·ligència artificial, que estem perdent criteri.
I si no tens una app que t'ho identifica?
Sí, que cada cop n'hi ha més. Això facilita molt, això està superbé, però qui és que confirma que aquesta identificació és correcta? Pues això ho fan els taxònoms. I els taxònoms cada cop hi ha menys. Cada cop hi ha menys taxònoms de qualitat. I això és una cosa greu que la pagarem en un futur pròxim. Perquè estem confiant tots els avanços en la tecnologia, el qual està molt bé, però estem perdent criteri. És com confiar completament en el Google Maps, però després no sabes on estàs. Tu vas seguint la teva aplicació, però després aixeques el cap del mòbil i dius, no sé com he llegat fins aquí.
O sigui que estem entrenant intel·ligències artificials, però no estem entrenant taxònoms.
Exactament, els taxònoms s'estan perdent. Entre altres coses perquè tots els recursos, tots els diners van dirigits a la tecnologia i no hi ha diners per formar taxònoms.
Però això ja fa anys que els biòlegs d'ulleres i de bota no estaven gaire ben vistos.
Exactament, això és tens molta raó, Sergi. Això és una cosa que ja portem diverses dècades que està passant i cada cop està passant més. Sí. Uh-huh. Això és la cara i la creu d'aquests avanços tecnològics que estem tenint, com a tot. Tot té la seva cara i la seva creu.
Doncs, Boris, no sé si vols afegir alguna cosa més en quant a tècniques o del tema que estem parlant avui, d'aquesta conversa. Jo crec que has obert un tema molt interessant i, sobretot, m'han agradat les reflexions aquestes que has anat fent al final.
Sí, i també voldria obrir un altre meló, que potser farà per un altre dia, i és la crisi de biodiversitat que estem patint i que no se'n parla prou. O sigui, tothom parla...
Se'n parla de la crisi climàtica, molt.
Tothom parla de la crisi climàtica, de la crisi energètica, però jo sempre dic que això és un xiste comparat amb la crisi de la biodiversitat que ens ve encima. I això, un altre dia en parlarem d'això, perquè això sí que té... Hi ha per sucar i pa.
Doncs va, farem deures, ens ho prepararem i ho parlarem. Moltes gràcies, Boris.
Vinga, moltes gràcies.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera mediterrània de la nostra costa i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabetx.
Amb el peix hi ha molta opció, de fer-ho, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta, molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, com... sí, d'acord.
Recepta de la iaia també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sí que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies. Per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo compto per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui. Una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola les trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a l'abast i a qualsevol rebost,
Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, sí, que la gent si ho demana, moltes ho fan i que ho demanin.
És un servei més, és un servei més que donen les peixateries.
És el que tenen a la peixateria i no comprar a segons quins supermercats. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple, al final no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color, és només que perdi, o sigui, que caigui una miqueta. I
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color, al final no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, tal qual, que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i allò, hosti, no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç. O...
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de la casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç en dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està. Aquesta recepta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que hauria de ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, i quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors, el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'ha tenim fregit anteriorment.
I que agafi el gust. Que
correcte, és deixar-rullar i que reposi amb ell. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la pastanaga.
O sigui, estira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i tot això.
La cabeça d'aix, tot dintre, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per
jo
tothom.
Jo crec que sí, jo crec que això és molt fàcil.
Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí, no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí. Per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no som molt partidari de ficar-li aigua, però final, perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, no t'ajuda gaire. Sí que és veritat, hi ha moltes receptes que demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que, almenys, no sé totes les cases, però jo a casa meva de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'ha ficat sapates dintre al mig de la taula.
El que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sabates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabell seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabell per prendre'l d'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també es fa molt d'escabeig.
Sí, no, és tan boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament el mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Sí, sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, potser depèn de quins peixos no cal fregir, però jo sóc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això el no es fregeix.
No, però el musclo no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un?
El pot pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer a l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust a aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre... Les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que és una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per ser escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o alguna cosa, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final de l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figuera gras o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sopa de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli. Llavors, els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, a la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, un minutet o dos que faci xup-xup, i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia. Podria refredar i menjar-te, però l'escabeix sempre està millor el dia següent. Sempre.
Vam dir que no t'havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar 24 hores.
Sí. I si te'l fos al cap de dos dies encara està més bo i tot.
Això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva,
correcte.
Això a la nevera et deu aguantar.
Sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el ser vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre ens ho conserva, sí. Bueno, vinagre i oli, que al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Tothom té el seu concepte de cuina marinera. Hi ha la cuina a bord dels vaixells, aquella que es serveix als restaurants o la que es fa a casa. Tothom té les seves receptes. El nostre llop de mar d'avui, de tot això i de la investigació que fa, n'ha fet un restaurant. I no precisament arran de mar, sinó a la part alta, al casc antic de Tarragona. Parlem de Ramon Martí, el propietari del restaurant El Llagut.
Sí, parlem de mar mediterrani, que és per tu el mar mediterrani?
Peix, horta i cultura mediterrània, saps? I espècies, doncs, bueno, el primer que me ve al cap doncs, són farigoles, no? Romer i safrà i sobretot port, no? Molt de port i molta olor... De peix, de port, saps? O sigui, jo de petit ja he estat molt vinculat al mar. I aquest olor que tenen els ports, doncs et queda gravat al cap, saps? De tant en quant... Mira, m'encanta viure a Tarragona per això, no? Perquè des de qualsevol punt de Tarragona veus l'aigua. I l'olores, tot i que no vagis a la platja, o tot i que no vagis al port, o tot i que no que vagis personalment a comprar la llotja, no? Però, bueno... I la llum també és diferent.
Ara ho comentaves, has comentat peix, has comentat espècies com la farigola. Ets cuiner des de fa molts anys i el teu restaurant, El Llagut, només s'hi cuina peix, pràcticament.
Sí. Bueno, correcte, només fem peix. Al principi va costar, la gent era complicat d'entendre, no? Perquè aquí a la província, si vols anar a menjar peix, doncs, bueno, doncs te'n vas al Serrallo, te'n vas a Cambrils, no? O te'n anaves. Ara, bueno, tot ha anat a més. Però, bueno, a mi me feia il·lusió treballar producte d'aquí, perquè d'alguna manera sempre hem estat molt vinculats al territori on hem estat, no? No sé, potser és una cosa que tens a dintre a la genètica, no? Cuinar allò que tens al territori, perquè a fi al cap vius on vius i tens el contacte amb la gent del barri, amb la gent d'on vius i amb els productors, perquè sempre ens ha agradat molt tenir contacte directe amb productors. I clar, quins productors tenim aquí? Pues productors de peix i d'horta.
Com vas decidir que volies cuinar només peix o per què ho vas decidir?
No sé, mira, no m'ha agradat mai anar a agafar el camí fàcil. No sé, sempre... També els meus companys sempre... Estic catalogat dintre d'allò que diu... És que se complica la vida, el Ramon, sempre. Bueno, moltes vegades ho he pensat. Ara fa poc també tenia una entrevista amb un amic i també m'ho preguntava, no? Com és que has anat a parar amb cuina marinera, no? I diu, ostres, no sé, jo crec que al final... A mi sempre m'ha agradat recerxar l'essència de les coses, no? Anar una mica més a profunditat, no? Potser per això me considero cuiner de fondo, sap? Vull dir, de salses base, de brous, de no sé, de salses, les bàsiques, d'aquelles del xup-xup, de la cuina d'estar 8 hores, 5 hores fent un sofregit, d'anar rostint. M'ha agradat anar a l'essència. Després... I el producte, no? El producte de primeríssima qualitat, no? I el tema de l'arquitectura del plat, doncs, bueno, no sé, potser és que com que sóc dels 90, doncs igual té una importància, estic d'acord, no? Però jo sempre li he donat molt més valor als processos d'elaboració, molt importants per mi. M'imagino que per això sempre vas a picar ceba i a picar all i a començar les receptes o les elaboracions des de la matèria primera, des del punt zero. I bueno, és que considero que aquí a Tarragona, no? Pues és que el que toca era, el que tocava era fer cuina marinera, com que tampoc no era una cosa que mai m'hi havia posat massa, tot i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, tot i que sempre he tingut molt de contacte amb el mar, més a nivell d'oci que no a nivell laboral, doncs no sé, me feia com una il·lusió. A més, era el més fàcil en aquell moment. A Tarragona, el més fàcil era fer peix.
Crea una mica l'atenció, perquè Tarragona sempre ha estat vinculat amb el mar i costava trobar restaurants de cuina marinera.
Sí, és una de les coses que m'hi vaig trobar, no? Quan vaig agafar companys d'aquí de Tarragona i els vaig comentar que anàvem a la Peralta i la intenció era treballar només peix, la gent em deia, però estàs sonat o què? Si el peix, la gent per menjar peix se'n va al Serrallo o se'n va fora a Cambrils. A la Peralta hi ha que fer torrades, perquè tot eren llesques. I que bueno, que també té la seva història, eh? Ja ho veus, avui hi ha restaurants molt anomenats que fan entrepans, no? Si ja t'he dit, sempre m'he agradat, o sempre, no és que m'hagi agradat, sempre he acabat tirant el camí pues més fàcil, no sé, bueno, més complicat, vull dir, no sé, més... Tampoc no tenia ganes de fer el que feia tothom.
Com definiries tu, o què és per tu la cuina marinera?
Altres cuiners i altres pescadors que estan més capacitats per explicar-te el que podria ser la cuina marinera. Jo sempre te parlo des del meu punt de vista, des de la meva experiència, des de la meva il·lusió i des de...
Això és el que volem.
Sí, bueno. Doncs, per mi, cuina marinera és la cuina de la gent del mar. A partir d'aquí, qui manega la gent del mar? Doncs pescadors, els comerciants, que són els nostres proveïdors, les llotges, les dones dels pescadors. I aquí, pues, potser hi ha diverses vertents, no? Hi ha la cuina del ranxo, no? La cuina que se feia a bord, que clar, que avui en dia l'únic que conec que fa cuina a bord és el Lluïset de la Barca, saps? Que bueno, perquè quines barques fan ja cuina a bord? Ja no hi ha barques que cuinin a bord, crec. Aviam si ara diré aquí un disbarat. Jo he après moltíssim de cuina marinera, doncs, bueno, sí, és veritat, de biografia, d'investigació, de començar a picar i començar a provar, i prova-error, i aquestes coses, no? Però al final, a poc he après moltíssim dels meus proveïdors de peix, moltíssim. Doncs família Budesca. He après molt dels pescadors del Serrallo, amb els quals he tingut molt de contacte. He après moltíssim dels cuiners pescadors que han acabat muntant restaurants propis. Dic, per la família Veciana, sí, que sempre li he dit al Xavi, dic, escolta'm, és que com és que t'hi fots amb això? Bueno, és que no saps com era, com és el món de la mar i tot. I clar, tio, és que te'n vas de Guatemala a Guatepeor, no? Perquè tela, pobret. Però no, vull dir, també he après moltíssim d'ells, i bueno, i també menjant, no? M'agrada molt menjar i beure.
O sigui, hem d'imaginar-nos que tu baixaves al Serrallo a parlar, per exemple, amb els pescadors per aprendre?
Sí, esmorzar, sí. Claro, bueno, és que a més també... És que jo m'ho passo molt bé. Imagina't, doncs això, els esmorzars de Forquilla, doncs, clar, soc cuiner, no? És que jo si no treballés, no passaria per la porta, perquè és que m'agrada molt menjar, estaria tot, i tot el dia tinc gana. I bueno, en aquest sentit tinc la sort que, clar, el peix ja convé, ja pots menjar tot el peix que vulguis, no? Però sí, m'encanten les tertúlies de sobre taula. A més, és això, no? M'agrada molt la filosofia de la sobretaula. Ja t'he dit, és que m'agrada molt l'essència de l'astronomia, m'agrada molt l'essència de tot, i crec molt en aquest trobament arrel d'una taula, no? No solament és en el menjar, no? I sobretot aquelles sobretaules llargues, no? Que igual te donaven les 7 o les 8 de la tarda, o empalmaves amb el sopar, però sí, sempre m'han agradat molt. I després, bueno, per la feina, doncs, me convenia més anar a esmorzar. I haig d'agradir que, bueno, que sempre he tingut molt bon contacte, doncs ja t'he dit, amb el meu proveïdor de peix, el meu proveïdor de peix, doncs, com a mínim, un cop cada dues setmanes, un cop al mes, doncs, tinc una sentada, un cafè que sempre s'allarga, no? Perquè, bueno, perquè tant amb ell com a mi ens agrada moltíssim el nostre ofici, i s'ajunta un pescador, s'ajunta un restaurador de peix, doncs, que ja està mig jubilat, o, bueno, i és que sempre m'ha fet molt de respecte, i sempre l'he tingut molt de carinyo a la gent amb aquesta experiència, i sempre els he vist com un llibre obert, i que millor tenir-los allà sentats en una taula, no?
I gràcies a això tu també has pogut recuperar receptes que potser es feien només a barca, a bord, i ara les apliques.
Sí, això m'encanta, m'agrada molt recuperar, m'agrada molt intentar recuperar receptes tradicionals, tot i que no és fàcil, no? Perquè tot evoluciona, no? També és una mica no reinventar, no? Vull dir,
adaptar.
Sí, però tampoc és adaptar, no? És fer uns canvis. Al final acaba sent molt personalitzat. Però, bueno, li he perdut la por a això perquè considero que la cuina marinera no, també depèn molt d'una família amb una altra o d'un veí a l'altre, saps? A la mateixa escala, doncs, gent pot fer l'all i pebre d'una manera i l'altra té un altre concepte. I al final és pels registres que tens. I els registres que tens venen de la memòria i venen de la teva experiència i venen de lo que vas vivint el dia a dia. A partir d'aquí, com he arribat a la cuina marinera? Bueno, doncs a base de caminar.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar.
A més, sobretot estàs especialitzat amb arrossos i la fideuà, bàsicament. Vull dir, són les teves especialitats d'aquí, de Llagut.
A vegades acabes encastrat en un espai que involuntàriament, bueno, doncs no sé, si és veritat que sempre hem treballat, bueno, sí, vam arrencar molt amb arrossos, sí. No sé, potser també era com... És que m'he adonat compte amb el temps de que també és molt popular, no? Tenim clients que fan quilòmetres per menjar arròs, no? I amb això al·lucino moltíssim. A vegades tenim gent del País Basc, o gent de Saragossa, o gent de l'Aragó, o gent del nord de Catalunya, no? que me diuen, no, és que venim a menjar arròs. I jo, bueno, vens a menjar arròs pues, perquè estàs a vacances per aquí, no? I, bueno, venim de passada, sí, però no estem establerts. I bueno, i al·lucines amb això, no? Sí, s'ha donat que la gent ens reconeix com especialitat en arrossos. També és veritat que tenim un munt d'arrossos a la carta diferents. És veritat que des del principi també oferíem els arrossos amb racions per persona individual, no? Que potser això també és una cosa que era bastant inusual, però també vaig pensar, bueno, ja que només toquem peix, ja que només toquem quatre coses, doncs, bueno, doncs haurem d'oferir plats individuals, tant de peix com d'arròs. També és veritat que sempre hem estat molt al servei de hem sigut molt servils, saps? Amb el sentit de que un restaurant, doncs, bueno, considero que un restaurant es dedica a això, no? A crear una festa a la taula i que tothom mengi el que vingui de gust sempre i quan ho tinguem nosaltres en carta, clar.
Si tu haguessis de quedar-te amb algun arròs, sabries en qui quedar-te?
Bueno, sí, l'arròs a la masqueta m'encanta. És un arròs que ha costat moltíssim de parir. I quan algú te costa molt de parir, després li tens com més de carinyo, no? I a més és molt curiós perquè, bueno, sempre el nostre procés de treballar els plats, tampoc no inventem gaire cosa, no? Entre altres coses perquè considero que fer-ho senzill bé cada dia ja és difícil suficient, no? Hem acabat fent arrossos, pues, no sé, pues perquè, no sé, perquè a la gent li ha agradat, suposo, i a partir d'aquí, com que veus que això té acceptació, doncs vas investigar més coses. Llavors, doncs, una d'aquestes va ser el Masqueta, no? El nostre procés, com et deia abans, era agafem, ens pensem una elaboració o recerxem algun plat tradicional que ens agradaria introduir en carta i bueno, doncs estem investigant una mica, fem proves, pam, 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 i quan més o menys pensem que tant la elaboració com el producte final, com també pensar moltíssim a l'hora del servei, ser capaços de servir aquell plat en òptimes condicions, tant com per 5 persones com quan treballem més i som 70 o 80 clients, serveis una mica més difícils, doncs llavors en posem el menú i introduïm el menú, li donem una mica, insistim una mica i escoltem una mica les opinions del nostre client a través del meu equip de sala i li agafem una mica de pràctica i allò se va modificant i normalment en una setmana o dues setmanes ho tenim enllestit. Amb el Masqueta va ser una cosa molt, 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 molt més complicada. Aquí teníem contacte, ja t'he dit, amb gent de mar, gent pescadors, cuiners i també amb aficionats i gent que s'estima molt Tarragona i s'estima molt el territori, no? I entre aquests recordo moltíssim a l'Edu d'aquí de la pastisseria, de la plaça del Fòrum. I ell sempre m'ho deia, Ramon, hosti, tu que fas arrossos, per què no fas un Masqueta? Per què no fas un Masqueta? I bueno, me va donar una tan la llauna, des del carinyo, eh? Mm-hmm. Doncs, que bueno, em preguntava, com ha de ser això? Bueno, no sé, perquè tal, que qual, fas així, això calent, allò, tal, qual, i ha de fer una espuma, i això fa què? I no ho tenia gens clar, i ho anava ajornant, però allò que te queda en memòria i te queda com una cosa pendent de fer i bueno, i amb el temps doncs alguna vegada algun pescador diu, sí, mira, arrossa Masqueta, i ostres, mira, i m'hi vaig posar i bueno, i al final, i a la meva conclusió és que això a mi me deien els pescadors de barca d'aquí del Serrallo, precisament agafa una olla còncava de ferro, la clàssica, saps? Aquella clàssica, i posa-li oli i quan estigui l'oli ben roent i fumejant, el caldo ben calent, li tires el caldo a l'oli, allò fa un esclat i llavors li tires l'arròs. O sigui, és una recepta molt diferent, no? Que no s'anà cara al sofregit amb l'arròs i després es mulla, sinó que has de tenir molt controlat la quantitat la quantitat de fumet, o sigui, la quantitat de brou, la quantitat d'arròs, la intensitat del foc i el temps de cocció. I quan això ho tens tot agafat, doncs bueno, el resultat d'això és un arròs cremós que recorda una mica el risotto, però que s'elabora única exclusivament amb olis vegetals. No intervenen ni crema de llet, ni mantegues, ni res. I la història està, el secret sembla, és agafar l'oli, nosaltres traiem oli d'oliva extra verge, bueno, ja saps que pertanyem al col·lectiu Slow Food, tot treballem amb ecològic, o al màxim possible amb ecològic, en aquest cas oli d'oliva extra verge arbequina, amb una olla còncava de ferro, que és amb les que nosaltres servim els arrossos a taula, ben calent, el brou calent, bueno, que no fumegi, no? No, o sigui, jo trobo que si l'oli fumeja, l'oli s'està cremant. A partir d'aquí no me quadra, però ja t'he dit, ho adapto. A més, és un procés molt perillós. Cuidado si ho proveu a casa, perquè allà passa... Bueno, ara t'explico. Llavors, clar, l'oli ben calent, t'imagines, no? L'oli ben calent, allò que li cau una gota d'aigua i allò ja comença a xispejar. Que no m'haig xispejar. Vale, doncs imagina't que llavors de cop li tires el brou de peix calent també. Allò fa un esclat, però un esclat que jo m'imagino que d'aquí li va el nom, no? De l'esclat, Masqueta, Masquetà, suposo que d'això deu ser de via d'arrencar al sud de Catalunya o nord de València, Masqueta, Masqueta, bueno, deu de venir de tot el tema aquest dels petardos i de cosa mediterrània de València, i després li tires a l'arròs i és veritat, se crea com una espuma a sobre del brou aquest que està bullint, que a mida que se va consumint l'arròs, doncs efectivament queda molt melós. O sigui, també és un concepte de la cuina clàssica francesa, no? Que és lligar les salses amb oli d'oliva, no? Amb lloc de mantega. I vas a parar aquí amb un oli molt cremós. Què passa? Doncs m'imagino que originàriament això devia ser s'havia de fer servir un brou molt concentrat, molt potent, molt heavy, no? Vull dir, tots els peixos que no són comercials, doncs que ara potser se tiren se tornen al mar, abans anaven amb una olla als barcos de pesca que pel ranxo de bordo, que cuinaven a bordo, doncs imagina't, te fas una idea, no? El brou de peix super mega concentrat i allò ja tenia un sabor brutal, no? Nosaltres, doncs, bueno, li hem donat dues voltes i després li afegim un sofregit amb pebrot de romesco i, bueno, i fem un altre que li afegim un sofregit de safrà d'aquí de la Conca i bueno, llavors doncs, hem anat polint una mica tot això i hem fet un arròs a la masqueta a l'estil del llagut, si veia ser a l'estil del Ramonet, no? Llavors, bueno, i a més també ens agrada, també té un punt picant, perquè m'he donat compte que tota la cuina marinera té un punt picant, a tot el que és mariner porta una mica de bitxo, saps? Doncs bueno, doncs I bueno, també li hem trobat el punt picant a l'equilibri aquell, que moltes vegades hi ha gent que em diu que estava molt picant, i jo, bueno, a mi m'agrada definir-ho com la gent se me'n fot, no? com un picant eròtic, no? O sigui, és el típic plat aquell que té un punt picant que mentre estàs menjant no te'n dones compte, però quan pares pica, i llavors, doncs, bueno, no pares mai de menjar, perquè quan pares de menjar és quan és quan te pica.
Has parlat també del romesco, i el romesco també és una altra d'aquestes receptes que tothom fa diferent i típica de Tarragona.
Sí, sí, al final la cuina marinera té una evolució, no? Territorial, no? Perquè, clar, el que aquí és un romesco potser a la Costa Brava seria un suquet, no? I al millor el que aquí és un romesco, o sigui, el que a la Costa Brava, al nord de Catalunya, seria un suquet, a la Costa Durada és un romesco, i si te'n vas una mica més avall és a la llipebre, no? Valencià. Sí, el romesco, doncs, bueno, doncs, vull pensar de que és un plat molt d'aquí, doncs, perquè el pebrot de romesco, doncs, és com d'aquí i bueno, és una picada, no? I a més són productes secs que no necessiten fred, no necessiten de nevera, no? Pues bueno, pues tornem una altra vegada a l'arrel de les coses, no? Vull dir, suposo que amb una barca, quan tu navegues, doncs què portes? Doncs portes coses que no necessiten fred, pues perquè no se t'espallin. Doncs alls, doncs portes arròs, no? Però bueno, amb espècies, doncs portes una ristra de pebrot de romesco, fruits secs, i clar, i agafes mà de lo que tens, i això amb una picada, amb un morter, i amb això lligues el plat més caldós, més aviat caldós de lo que estiguis cuinant de peix, i acabes fent un romesco.
En aquest aspecte tu també has investigat bastant sobre la cuina romana, i la cuina romana també tractava molt el peix.
Sí, sí, sí. Bueno, és que al final, veus, te'n dones compte de que, bueno, tinc aquesta mania. Tinc aquesta mania de tirar enrere. en lloc de modernitzar-me, doncs, bueno, crec que el primer procés és tirar enrere, i una vegada a darrere, doncs, ho tens controlat, doncs fer el pas endavant, no? El que passa que, bueno, sempre, no sé, me falta fer encara el pas endavant, suposo que perquè encara considero que me falta base, no? Però és que, clar, això no s'acaba mai. I bueno, sí, la cuina romana també me crida moltíssim. Sí, a més, amb els anys que portem amb això de la cuina romana, m'he donat compte que molts plats que avui en dia tenim com a clàssics dintre de la cuina catalana, pues, però provenen de la cuina romana. I la cuina romana no deixa de ser una cuina quilòmetre zero, slow food a tope, no? O sigui, elevat al quadrat, no? Perquè, clar, no hi havia possibilitats d'aconseguir gaire les coses de fora. Si és veritat que durant l'època romana començava una mica més tard, ja va haver-hi el comerç, no?, de via marítima, però sempre acabaves tirant de lo que hi havia a prop. O sigui que cuina de territori. I també m'he donat compte amb el temps de que la cuina romana no és una cuina per anar a la UCI. No és una cuina d'anar a la UCI. La cuina romana devia haver-hi de tot. Doncs la cuina que se feia la gent de poble, o sigui, no ho dic bé, la gent de poble, la gent, la gran massa, i després hi havia els nobles, no? I bueno, els nobles suposo que menjaven millor que nosaltres avui, eh? Pensar que els romans, hòstia, és que jo a vegades no sé on ha quedat la cultura de fa 20 segles. Pensa que he llegit que en l'època romana ja tenien piscifactories, saps? O sigui, ja tenien piscifactories, i no tenien piscifactories d'aigua salada, eh? I no tenien piscifactories d'orades o... No, no, de turbós i de congres i de... Saps? Tenien piscines aquí. Bueno, sí, també, cuina romana, sí. Bueno, al final tot ve de les arrels, no? De lo bàsic, d'arrencar de producte, de matèria primera.
Ja per anar acabant, ara parlaves de la cultura gastronòmica, on ha quedat. A vegades la sensació és que sí, que és veritat, que hi ha grans cuiners actualment i hi ha grans restaurants, però també la sensació és que perdem una mica la nostra essència o les nostres arrels gastronòmiques.
Bueno, lo que potser més por fa és que se perdi el cuinar a casa. Per mi una cuina marinera també és molt d'autor, saps? Una cuina com més de jugar, no? Bueno, és que està mal dit. una cuina més divertida, on bueno, doncs amb un plat doncs li busques 40.000 coses, no? Al final, igual que amb un vi, no? Això de catar un vi i trobar-li 40.000 coses, escolta, tampoc no ho entès mai, no? I escolta, mira, el vi t'agrada o no t'agrada? A partir d'aquí, te recorda una cosa, te recorda l'altra, però no 50.000.
Així arribem al punt final, no, al final d'aquesta primera hora, encara no marxem, al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornem aquí fins a les 6 de la tarda, no marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sofia, tu gestes.
Bella!
Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Okay.
Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso y estás a mis pies.
Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no me es. Jason Derulo.
A mis pies, dime un, dos, tres, la, la.
la la la.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Incasòl ultima els treballs d'adequació d'una zona verda a la